L'informatiu del migdia.
Castellà segueix recordant la recuperació de les llibertats al complir-se els 50 anys de la mort de Francisco Franco. És divendres 21 de novembre. En aquest informatiu recordarem com alguns castellarencs van viure aquell dia i també us parlarem de l'acte que es va celebrar ahir al Còstuma de la Guerra Civil a Castellà. De seguida us informem abans altres titulars. Esquerra Republicana presentarà al ple de dimarts, al ple de novembre, una moció per demanar la gratuïtat del servei de la Vallesana per a persones majors de 65 anys i per a usuaris amb mobilitat reduïda. Ahir es va celebrar el Dia Universal dels Drets dels Infants amb una lectura de contes. Les celebracions continuen aquest dissabte amb una gran festa dels esplais. I en cultura, l'escultora Mar Hernández i l'Ajuntament de Castellà recuperen l'exposició Identitat Esculpida, un projecte creat el 2015 que va convertir un procés de malaltia oncològica en un projecte artístic i vital de l'artista. I en esports, el líder visita el Joan Cortiella una jornada després de la presentació dels equips de la Unió Esportiva Castellà. I la previsió meteorològica, ambient assolellat en general, però amb temperatures a la baixa, molt a la baixa. Atenció, les temperatures no superaran aquesta tarda els 4 graus. Comencem. Com us dèiem al començar, ahir va fer 50 anys de la mort de Francisco Franco després d'una llarga agonia. Ràdio Castellà ha sortit al carrer per copsar com es va viure la mort del dictador. Maria Rosa Salvador, de 82 anys, era a Barcelona al cinema amb el seu marit, Emili Altimira, el darrer batlle de Castellà de la dictadura.
Recordo que el dia que es va morir estava al cine. Ja no, o sigui, de la pel·lícula no me'n recordo, del que vèiem. Que era el cine, sí, amb el meu marit a Barcelona. Jo diria que sí, que ho van dir-ho, diguem-ho així, es van interrompre la pel·lícula i ho van dir-ho, perquè si no, no haguérem marxat. Et dic que vam marxar amb el meu marit perquè en aquell moment era batlle d'aquí a Castellà, que va ser l'últim batlle posat per la dictadura. O sigui, vam sortir del cine i vam venir aquí a Castellà. I llavors, bueno, es van fer el que aquell moment havies de fer, diguem-ho així.
Margarida de Viu, de 76 anys, recorda que el ministre Arias Navarro va dir allò de Franco ha muerto.
Bueno, que ja feia dies que deien que estava malalt i d'allò, i llavors aquell dia va sortir l'Arias Navarro a la tele i va dir, sou excel·lentíssimo, i va fer tot aquell d'allò, i bueno, i quan sorties al carrer, pues, és que hi havia més gent contenta que no. I els que no estaven contents, suposo que no ho deien. No, perquè aquell moment, doncs, esclar, per molts va ser un moment d'alegria. Quan era petita, vull dir, com que de política a casa meva no se'n parlava, perquè era una mica un tema tabú aquella època, doncs, bueno, jo no vaig viure malament, però, esclar, perquè moltes coses no les sabíem. Jo vivia a Sabadell, llavors, esclar, quan es va morir el Franco, no, ja vivia aquí a Castellà, ja era casada, ja vivia aquí a Castellà. Ah. Ja vaig venir a viure aquí a Castellà l'any 70, i vull dir, ja vivia aquí, i ara més gran. Però, esclar, jo, de joveneta, de política, res.
Joan Marquilles, de 79 anys, pensava que el 20N, en principi, era un alliberament.
Bueno, llavors va semblar una alliberació del que havíem tingut fins aquell moment. I llavors semblava que ens obria un nou camí. Aquest camí, bueno, no ha sigut ara actualment com haguéssim volgut tampoc, però bueno, però ens vam treure un pes de sobre. Això és el que semblava en aquells moments. Estava en plena feina, en un negoci que començava i no hi va haver massa temps, però sí que se'n va parlar. I a part, llavors, també potser estem més polititzats ara que llavors. Perquè, per exemple, jo agafava el diari i llegia més les notícies de l'esport 50 vegades més que si haguéssim preguntat per un ministre no hauria ni sabut.
Adoració Cabeza, de 83 anys, recorda com estava prohibit el català en aquella època.
Pues bueno, també molta alliberació, vull dir, hagués pogut morir-se uns quants anys abans, però bueno, van morir llavors, doncs mira. Sí, el Jordi nostre tenia mesos llavors, sempre me'n recordaré, sí, tenia mesos. Però bueno, també vam estar molt contents perquè fins a llavors ens prohibia el català, que no el podíem, perquè jo al col·legi no me'l varen ensenyar. Vull dir, jo el català l'he après ara de gran, perquè jo al col·legi també no, estava prohibit tot. Vull dir, si anaves pel carrer hi havia 400 persones, ja venien aquests senyors de grisos allà a fer-te fora. Jo sempre me'n recordaré que jo a Barcelona era d'un centre excursionista i teníem una filòloga que ensenyava el català. I ens ensenyava el català i havia d'estar allà una parella d'aquests senyors grisos allà, perquè estava prohibit.
L'historiador Benjamí Benedicto, ahir, coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Franco, va pronunciar la conferència El cost humà de la Guerra Civil al Vallès Occidental, amb especial atenció al cas de Castellà. Segons Benedicto, hi ha poca informació de les víctimes que hi va haver a Castellà.
Les víctimes de la Guerra Civil, especialment els republicans, però no només ells, especialment els que van estar en el bàndol republicà durant 40 anys, no es podia parlar d'ells. Les famílies em van trobar que els cossos no hi eren. De fet, al cementiri castellà, que m'he mirat tots els certificats de defunció dels 55 soldats que moren a la Guerra Civil, n'hi ha dos enterrats. Els altres 53, hi ha alguns que sí que se sap que estan al cementiri de tal o a la fossa comuna de tal. Hi ha 1.182 fosses comunes a Catalunya, 6.000 a tot l'estat. Imagina't què significa això. Però dels 55-40... no se'n té ni idea d'on són. I per una altra banda, això de parar-me pels carrers de Castellà i preguntar-me, escolta'm, sobre el meu avi podria investigar més? Això m'ha passat més d'un cop.
Les activitats al voltant del 20N continuen demà amb l'itinerari La República i la Guerra Civil a Castellà, a càrrec del Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història, i una xerrada el 9 de desembre, amb una xerrada, com deia, el 9 de desembre, sobre la repressió femenina durant el franquisme.
L'informatiu del migdia.
Anem amb temes de política. Esquerra Republicana de Catalunya, aquí a Castellà, proposarà al ple de proper dimarts, al ple de novembre, que la Vallesana sigui gratis per a gent gran i discapacitats. Ens amplia la informació Oriol Ferran. Bon dia.
Bon dia. Els republicans portaran al ple del 25 de novembre una proposta per implementar la gratuïtat del servei de la Vallesana amb majors de 65 anys i usuaris amb mobilitat reduïda. Segons expliquen des de la formació republicana, la mesura ha de servir per avançar cap a una mobilitat més justa, més accessible i que faciliti la gestió dels títols de transport per a les persones majors de 65 anys, les persones amb discapacitat i, quan calgui, la seva persona acompanyant. Núria Ribell és regidora d'Esquerra al municipi.
Actualment existeix una bonificació parcial, però des del nostre punt de vista és insuficient i la seva tramitació és millorable. Per obtenir el títol, les persones usuàries s'han de sotmetre a gestions repetitives cada 2 mesos. A més, es limita el nombre de viatges i, en definitiva, es continuen generant barreres que dificulten el dia a dia d'aquest col·lectiu.
Des del grup republicà s'ha traçat un full de ruta per activar la mesura i que consisteix en treballar amb l'empresa concessionària i amb l'ATM per definir un model senzill i eficient, implementar un sistema de validació fàcil, establir convenis amb altres administracions per garantir-ne la viabilitat econòmica, informar la ciutadania i fer un seguiment anual de l'impacte de la mesura. Ribell té clar quin és l'objectiu.
El que plantegem és molt simple: garantir que la gent gran i les persones amb discapacitat es puguin desplaçar amb normalitat i sense obstacles quan necessitin sortir del municipi. Aquest és el compromís d'Esquerra Republicana, un compromís amb la inclusió i amb una mobilitat realment al servei de les persones.
L'acte de presentació de la moció es va dur a terme de manera simbòlica a la parada d'autobús del Mirador el passat dimarts a la tarda.
L'informatiu del migdia.
Ahir era el dia universal dels drets dels infants, el DUDI, i justament la biblioteca va acollir la proposta Fem sentir els nostres drets, una lectura al voltant dels drets dels infants i un taller de xapes. Una àmplia representació de nens i nenes que formen part del Consell d'Infants van llegir dos contes relacionats amb els drets dels més petits, justament a la biblioteca. Aquest va ser un fragment d'un dels contes.
Tinc els mateixos drets sense excepció, tant si sóc una noia com si sóc un noi. Les noies i els nois tenim el mateix cor, tots cantem la mateixa cançó. Tinc dret a ser respectat de la mateixa manera. Sigui negre o blanc, petit o gran, ric o pobre, nascut aquí o a un altre país. Tinc dret a rebre ajuda dels meus pares, dels meus amics, del meu país i si el meu cos no funciona tan bé com els dels altres nens. Tinc dret a no patir mai cap mena de violència, perquè ningú no té dret a abusar de la meva infantesa, ningú.
La biblioteca acollirà també aquesta tarda a les 6 la proposta Set parells de peus, una trobada que suposa una trobada entre una nena i un adult amb pressa en una plaça. I també una assemblea per infants a partir de 8 anys. Demà, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça del Mirador tindrà lloc la festa del DUDI. Perdó, és a partir de les 5 de la tarda. A la plaça del Mirador, la festa del DUDI, organitzada pels Esplais Sargantana, Colònies i Esplai Xiribec i Corriol. Hi haurà jocs i tallers i l'espectacle d'animació Set de So.
L'informatiu del migdia.
I obrim pàgina cultural per explicar-vos que l'Ajuntament de Castellà i l'escultora local Mar Hernández Plana impulsen aquest novembre un programa de commemoratiu per celebrar els 10 anys d'identitat esculpida, un projecte creat el 2015 que va compartir un procés de malaltia oncològica en un projecte artístic i vital de la protagonista, la mateixa Mar, i amb vocació de sensibilització social. Ens en dona més detalls la nostra companya Marina Antonés.
L'Espai Sales del Mirador va obrir dilluns una mostra fotogràfica que dona forma al projecte original. Aquella iniciativa, concebuda conjuntament per Mar Hernández, el fotògraf Jordi Serra i l'artista multidisciplinària Helena Pielias, va esdevenir un relat visual i textual articulat en tres eixos centrals: la salut, l'esport i la dona. Una quinzena d'imatges integren l'exposició i en elles es recuperen moments íntims i alhora universals del procés de tractament del càncer, amb especial atenció al paper que hi juga l'activitat física, en aquest cas el ciclisme, i també els efectes de la malaltia sobre la pròpia percepció del cos i la sexualitat. Les fotografies van ser un procés que va ajudar a la Mar a gestionar la seva malaltia, així en parla ella mateixa.
El projecte va néixer d'una manera totalment casual i fortuïta perquè, per una banda, òbviament el meu procés personal de malaltia oncològica i de la recaiguda de la malaltia, però per altra perquè doncs, la meva doctora em va incitar, diguéssim, i em va convidar a que em fes fotografies a l'hora de tornar-me a reconèixer a mi mateixa, reconèixer un cos diferent i reconèixer-me amb un procés de reconstrucció, no? I ella va ser la que em va estimular i em va dir fes-te fotografies perquè no és el mateix mirar-se al mirall que a través d'unes fotografies.
L'artista afegeix que la revisió del projecte després de 10 anys arriba en un moment clau i que ha estat difícil tornar a obrir aquelles carpetes ja tancades al calaix.
T'haig de dir que aquests dies he tingut molta moguda emocional, està clar. Jo ara feia molts dies que no obria les fotografies i aquests dies enrere, aquestes setmanes, quan revisava les lones, les imatges, que estiguessin els roll-ups, que estiguessin tots correctament i tal, tornar a obrir la carpeta amb fotografies de tots els fets, successos, aventures, convivència i experiència d'aquests 10 anys... Emocionalment estic...
Sí. Ha sigut heavy, no?
Estic encara.
La commemoració s'amplia amb una segona activitat enfocada a la divulgació i al debat. Així, el dijous 27 de novembre a les 7 de la tarda, l'Auditori Municipal acollirà una conversa pública dedicada al paper de l'activitat física en pacients oncològics. La sessió serà moderada per la comunicadora Mercè San Juan i comptarà amb la participació d'Hernández, a més de 4 professionals de referència: la fisioterapeuta especialista en oncologia Hermínia García, l'oncòloga Montserrat Velasco i el metge de l'esport Joan Vives i Caral. Sabrià Morales, adjunta a la direcció del CAP. Aquesta és una xerrada de gran interès, així ho explica Hernández.
La motivació de tot això i de lligar-ho tot va ser que jo, a nivell personal, no vaig tenir ajuda en aquest sentit. quan vaig arribar al segon diagnòstic, que va ser quan vaig fer el tractament, i el meu oncòleg jo li deia que feia activitat física, o li vaig preguntar per l'activitat física i em deia que no, o em deia que, bueno, salir a passear, o sigui, una cosa que em feia tant de bé, que m'havia ajudat tant, que jo ja havia incorporat dins la meva rutina de vida i d'entrenament i tal. I s'ha arribat als estudis científics i s'ha arribat a que tot això està avalat i està autoritzat, està comprovadíssim ara ja i estudiat. Amb aquest treball i amb el projecte he pogut aportar alguna cosa, no?, a que això canviés. Perquè, si més no, he fet d'altaveu.
La mostra fotogràfica Identitat Esculpida es podrà visitar fins al 5 de desembre, de dilluns a divendres, de 8:45 del matí fins a les 8 del vespre, a l'Espai Sales del Mirador.
L'informatiu del migdia.
I en esports, el líder visita el Joan Cortiell a una jornada després de la presentació dels equips de la Unió Esportiva Castellà. Albert Sant Andrés.
L'informatiu del migdia. Esports.
Així és, Jordi. Aquesta tarda es farà la presentació de tots els equips castellarencs al Joan Cortiell, escenari que demà acollirà un interessant Castellà Singerlin, on els de Santa Coloma, líders de la categoria, tractaran d'emportar-se els 3 punts davant d'un Castellà en un bon moment anímic. El futsal visita l'Arenys de Munt, el bàsquet masculí juga a casa enfront del Santpedor, mentre que el femení visita el Sant Quirze. L'hoquei viatja fins al Vendrell, en el que serà el redebut de Víctor Bonilla. Arrenquem, doncs, parlant de futbol i de l'interessant partit que demà dissabte a les 5 de la tarda enfrontarà el Castellà amb el Singerlin, líder del grup 2 de primera catalana. Després de la victòria a Ripollet i del bon cop moral que això va suposar, els blanquivermells rebran un rival que només ha deixat escapar 3 punts dels 27 possibles, amb una única derrota contra el Turó de la Peira fa 3 jornades. En vista d'aquesta dificultat, l'equip s'ha preparat a consciència per demostrar que és capaç de superar qualsevol rival en qualsevol escenari, recuperant efectius i fent del seu estil de joc la seva millor arma. Els de Juan Antonio Roldán, el segon equip més golejador del grup, s'enfronta al tercer, però també a la segona millor defensa, que només ha rebut 6 gols en 9 partits pels 15 que han rebut els castellarencs. Al partit, els dos equips arriben sense cap sancionat i, a banda, el Castelló farà un dia després, com dèiem, del seu dia gran, ja que aquesta tarda, a les 7 del vespre, es farà la presentació dels 32 equips del club i dels més de 400 jugadors i jugadores de l'entitat del Joan Cortiella. Passem ara a parlar de futbol sala, ja que aquest dissabte a les 6 de la tarda els nois de Borja Burgos visitaran la pista de l'Arenys de Munt, un equip que es troba a la part baixa de la taula amb només 8 punts, però que encadena ja 4 jornades sense perdre, amb 2 victòries i 2 empats, i que arriba a la 8a jornada després d'imposar-se a la pista de l'Espanyol per 2-5. El futbol sala castellà acumula una ratxa de 2 victòries consecutives contra rivals de la part alta de la taula i vol continuar escalant posicions i retallant punts amb els líders, que ara mateix estan a 6 punts de distància. I en hoquei, després de la derrota per la mínima enfront de l'hoquei Club Ripoll i el Dani Pedrosa, i de caure de la zona de promoció, el Club Grana ha decidit tornar a incorporar a Víctor Bonilla a la seva plantilla. Els granes no passen pel seu millor moment, amb 2 baixes importants com són les d'Oriol García i Rubén Ferrer, que han obligat a l'estaf tècnic a buscar solucions ràpides pels pròxims partits. I aquesta, com dèiem, ha estat el retorn d'un ben conegut com és el Víctor Bonilla, que tornarà a debutar aquest diumenge enfront del Centre d'Esports Vendrell a 6:45 de vespre a domicili. Bonilla despenjarà els patins per ajudar els seus excompanys i fer menys visibles les baixes de García i de Ferrer, que encara s'allargaran unes setmanes més. Amb un calendari força complicat, fins a acabar l'any, els de Fiti han de fer-se forts contra rivals com el Vendrell, Igualada, Belllloc, Cadí o Sant Celoni. I acabem amb vòlei, ja que aquest cap de setmana arrencarà amb el primer equip masculí a la pista del filial del Vòlei Manresa a 4:00 del dissabte i continuarà amb el femení rebent el Puigverd al Club Vòlei Llars Mundet Barceloní a 8:45 del vespre. El diumenge a les 12:30 el segon equip masculí buscarà els primers punts de l'any a la pista del Club Vòlei Barberà B.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Aquesta tarda, a partir de 6:15, tindrà lloc una jornada de portes obertes a de l'Escola Municipal de Música Torrebalada i que servirà per donar a conèixer les reformes que s'hi han dut a terme i alhora commemorar la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música. L'acte inclourà una benvinguda institucional, un concert al pati amb els grups instrumentals de l'escola i la possibilitat de visitar les instal·lacions renovades. Les obres de reforma que han anat a càrrec de l'empresa Jazz Vallès, amb un cost de 233.500 euros i han tingut una durada de 9 mesos, han permès una renovació de l'edifici i millorar-ne l'accessibilitat i la sostenibilitat. Entre les actuacions més destacades hi ha la instal·lació d'un ascensor que connecta les tres plantes, la reordenació i l'adaptació dels serveis sanitaris, la millora de l'accessibilitat dels lavabos i l'adequació de l'exterior amb l'ampliació de la vorera del carrer de Caldes i l'eliminació de l'aparcament de la façana. Castellà del Vallès s'assuma un any més al Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones, que se celebra cada 25 de novembre amb una programació d'activitats promoguda per la Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+, que tindrà lloc a partir d'avui mateix, divendres 21 de novembre. L'acte central s'ha programat dilluns 24 i consistirà en la lectura del manifest institucional i a la representació del monòleg teatralitzat Arrancamiento, una història sobre la infància que nunca te contaron, a càrrec de la comunicadora i activista feminista Pamela Palenciano. Es tracta d'una història sobre mares lluitadores, fills i filles desdibuixats, pares abusadors i jutges que perpetuen aquesta tortura, que es podrà veure a l'Auditori Municipal Miquel Pont a partir de 6:45 d'aquest dilluns. D'altra banda, la regidoria, juntament amb la Comissió Municipal per l'abordatge de les situacions de violències masclistes i LGTBI-fòbiques del municipi, han elaborat una guia nascuda amb l'objectiu de sensibilitzar i apropar la ciutadania als serveis públics que treballen per la prevenció d'aquestes violències, com ara el SAI i el SIAT. Tot i que l'acte central de programació del 25è serà, justament com dèiem, la setmana que ve, aquest divendres 21 de novembre ja hi haurà una activitat emmarcada en aquesta programació. És la proposta Les veus amagades, un acte reivindicatiu sobre el 25è que tracta la criptogínia com a violència simbòlica de l'esborrament de les dones a la història. La proposta organitzada pel col·lectiu Espàcia en col·laboració amb Ràdio Castellà començarà a les 7 del vespre a la sala Lluís Valls Areny del Mirador.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Badia del Vallès tanca l'any del seu 50è aniversari amb una nova zona de desenvolupament urbà i econòmic a l'oest, un punt estratègic a tocar de Sant Pau de Riusec, que vertebrà la connectivitat amb Sabadell, Barberà i la UAB. L'ambiciós projecte, que es desenvoluparà en un terreny d'unes 11 hectàrees a tocar del camp municipal Sergio Busquets, preveu l'arribada de dos supermercats, Bonpreu i Esclat i Lidl. Bonpreu, Esclat i Lidl, volíem dir, a més d'una parcel·la residencial destinada a la comunitat universitària i una àrea comercial de titularitat municipal que en els pròxims mesos s'anirà definint conjuntament amb administracions supramunicipals. A més, des del consistori han ofert un altre dels terrenys disponibles a la Generalitat perquè valori la possible construcció de la desitjada residència per la gent gran en aquest sector. I la campanya de dinamització comercial nadalenca Terrassa Val Molt tornarà el proper 2 de desembre amb una 5a edició marcada pel canvi al format exclusivament digital i la voluntat d'arribar a tots els racons de la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç han detallat aquest dijous les novetats d'una iniciativa que posarà en circulació 57.600 vals de descompte i s'allargarà fins al 12 de gener del 2026. Dels vals, 38.475 euros i 19.200 de 10 euros. La venda dels vals es farà exclusivament en línia a través del portal web de la campanya terrassavalmol.com i es podran bescanviar en establiments adherits des del mateix dia de compra fins al 12 de gener del 2026. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui divendres 21 de novembre de 2025. Ens acomiadem el que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Marina Antúnez, la redacció i locució, Albert Santés, els esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i, això sí, un bon cap de setmana.